quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti.
Y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor.
Passions reconcentrades.
Ai, ai, quina melangia, alimento dintre el cos.
Tinc un amor petit, tinc un amor petit.
Passions reconcentrades.
Un programa de Guillermina Mota.
Avui amb Ovidi Montlló, actor i cantant, nascut al Coi, signe zodiacal Aquari. Als 11 anys deixa el col·legi i es posa a treballar. 36 oficis diferents, i no en sap gairebé cap, diu ell. Als 20 anys ve a Barcelona i comença a interessar-se pel teatre. Fa la mili a Mallorca, torna a Barcelona i fa teatre independent. L'any 68 comença a cantar, en el 75 cinema. El 76 el truquen de Televisió Espanyola de Barcelona per fer dramàtics. Ara fa recitals de poesia, cinema, teatre i recitals de cançó. Diu que no se n'ha penedit de res del que ha fet.
Hola, Ovidi, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Anar fent.
Anar fent?
Bastant bé.
Escolta, jo estic molt apassionada per preguntar-te sobre les teves passions, o sigui que tinc moltes ganes de tafanejar. Una de les coses que m'agradaria saber, en primer lloc, és quina ha estat la passió més forta, més intensa que has sentit al llarg de la teva vida?
La passió més forta, més intensa que he sentit al llarg de la meva vida,
sí,
ha estat amb dones.
Ha estat amb dones.
Sí.
I ha sigut una passió, però esclar, aquesta és una passió esporàdica, d'aquestes que va a rauxes, diguem-ne.
Sí, però és la que més m'ha fet sentir, és a dir, la que més apassionat he estat, la que més neguitós m'ha fet estar-hi,
sí,
algunes vegades.
I la passió, perquè esclar, la més constant, tu creus que poden haver-hi passions constants? O tu, almenys, has tingut alguna passió constant?
Sí, hi ha passions no tan apassionades, en el meu cas. Diguem-ne que el que estaria en un segon terme, com és, per exemple, la passió de tot el que sigui el món de l'espectacle. Això és una cosa que des de petit ho he tingut, i han estat continu i continuo encara.
I
per tant, és constant.
Sí.
És constant.
I tu, que dius de petit, a quina edat recordes que vas començar a sentir aquesta passió o aquesta inclinació cap al món de l'espectacle?
Aquesta inclinació va ser un accident que vaig... un accident va ocórrer simplement perquè jo als hiverns, segons la meva mare, tenia totes les malalties dels nens. I entre altres coses estava delicat dels pulmons. Aleshores, als hiverns, al meu poble fa molt fred. I normalment em passava ben bé 2-3 mesos sense poder sortir de casa, ni a jugar al carrer, ni podia anar al col·legi, perquè
sí,
havien d'anar molt en compte. Podia agafar una bronquitis o una bronconeumònia, coses
sí,
d'aquestes bastant empipadores. Aleshores, la meva història va ser inventar-me què dimonis feia jo a casa amb molt poques joguines, perquè no eren èpoques de joguines. Quan et regalaven alguna cosa sempre deien que era un regal de profit, és a dir, perquè aprofités per alguna altra història, podrien ser unes sabates o un jersei, etc. Aleshores, a casa hi havia la sala de alcova del dormitori dels pares i tenien un armari de lluna, i era la sala de més bona temperatura perquè estava carassolada. Aleshores, allà em feien jugar perquè sempre estava més calent i més escalfadet allà. Aleshores, allà també, en la mateixa sala, hi havia una biblioteca del meu oncle que estava exiliat a França, que ha estat i està encara un escriptor maleït, però ha escrit moltes coses, però no ha tingut massa sort. Aleshores, en aquesta biblioteca jo agafava obres de teatre i la meva mare em donava accés al ropero, on hi havia els vestits de l'avi, de l'àvia, els trajes de soldat del meu pare, els vestits de la meva mare, i
entenia
que, ja que no tenia joguines, havia de tenir accés. Aleshores, jo agafava llibres de teatre i començava a interpretar personatge per personatge segons la meva història. És a dir, em canviava cada vegada, cada rèplica, em canviava d'un personatge. Recordo el fantasma de Canterbury, d'Oscar Wilde, i després recordo el Faust de Goethe. Aquestes dues no sé per què recordo que les feia jo. Pots pensar. Llavors jo tindria uns 8 anys, una cosa així. Després, als 10 anys, amb un amic del COI, que li deien René Castelló, també fill d'exiliats, per això el René va néixer a Orà, i les van tornar després, amb el René, que ara resulta que després es va escaquejar a l'hora de fer teatre, que era una persona extrovertidíssima en la vida normal, i després, quan vam començar a fer teatre, ell tenia cagarrines i no va haver-hi manera de fer teatre ell, i jo, en canvi, que era molt tímid, sí que vaig...
Sí, acostuma a passar això.
Aleshores, ens fèiem els nostres plans quan sortíem de col·legi, érem amiguets, i quan sortíem de col·legi, aquelles coses que festejaves amb un nano, també.
Sí,
anaves fins a la porta d'ell, o ell venia fins a la porta teva, i continuàvem xerrant, i els nostres somnis era ser actor, els dos, per tornar un dia al COI amb smoking i entrar-hi al Monterrey, que era el lloc on anaven a ballar les noies maques, que nosaltres encara no teníem accés, entrar-hi per sorpresa un diumenge, i aleshores tothom ens veuria en smoking. I nosaltres, doncs, somniàvem sobre això. Seríem
fantàstic,
famosos,
això.
I arribaríem al COI en smoking i entraríem i es prendríem uns whiskies. Que cosa que ni havíem vist les ampolles en aquella època del whisky, però ho sabíem per les pel·lícules.
Això és clar, és que això és com una pel·lícula de Hollywood, no?
Sí, aquesta va ser la història. Després ja va venir quan als 16 anys vaig tenir ganes de fer teatre, aleshores la Cazuela, que era el grup de teatre independent del COI, ens van rebutjar tots dos perquè teníem massa accent valencià, es feia el teatre en castellà. I aleshores jo vaig demanar si podia fer alguna altra cosa, i ells, molt cucos, em van dir, doncs home, podies fer d'apuntador. I em vaig passar 3 anys, de 16 als 19, que era apuntador del grup de teatre La Cazuela.
La Cazuela.
I el tercer any em van donar un paperet i vaig aconseguir que al René també li donessin un paperet.
Sí.
I jo vaig fer d'un lladre mut de Cueva de Ladrones, de Valle Inclán, un conte. Jo feia lladre mut, però vaig tenir molt d'èxit perquè sembla ser que, tot i sent mut, m'expressava molt bé.
T'expressaves molt bé.
Així va anar la història.
Escolta'm, aquesta que sembla una passió constant, no?, en la teva vida...
Sí.
Doncs a mi m'agradaria que pensessis una música que et suggerís a tu i potser també a algú que ens escolta aquesta passió constant teva per ser actor.
Per ser actor, bé, suggerències musicals, me'n recordo molt de les... em feien molta gràcia i les tararejaven molt les músiques del Nino Rota, que en aquella època de setzenyets o això és quan van estrenar Les Noches de Caviria, van estrenar La Estrada, i era un cinema que a mi m'apassionava molt. I recordo totes les composicions de Nino Rota, que era el músic d'aquestes dues, em sembla, d'aquestes dues pel·lícules.
Doncs molt bé, doncs anem a escoltar una d'aquestes, la que a control trobin, i continuarem parlant. Escolta'm, Ovidi, continuem parlant. A veure, per exemple, una de les coses és m'agradaria saber què se n'ha fet del teu amic aquest, el René, que compartia amb tu una passió, que és fantàstic això de poder compartir una passió.
Sí, bé, has de pensar... El René i jo es vam fer amics de salesians. Jo havia anat abans a una escola nacional, a l'escola de Ribera, i després em van passar per unes qüestions que no venen al cas els meus pares, amb un gran sacrifici per part d'ells, econòmic, els salesians. I els salesians es van fer amics, ell i jo, per una qüestió molt clara. Ell li deien René perquè havia nascut a Orà, crec que ho he explicat abans,
sí.
I a mi em deien Ovidi perquè el meu pare i la meva mare em van posar Ovidi. Aleshores, els salesians ens deien Ovidio i Renato. I aleshores era horrorós, perquè anaven dient, no, sí. Jo me llamo Ovidio, Ovidio i Renato. I es van fer amics per solidaritat en contra dels salesians. Aleshores, ell i jo, pues, pensant en aquella època, als 10 anys, jo penso que quan es van conèixer, crec que em donava una pesseta al meu pare el diumenge, i si tenia sort, algun diumenge al dematí es dedicàvem, tant ell com jo, a visitar els oncles. I si teníem sort, igual que ell d'algun oncle, una altra pessetona. Amb dues pessetones, màxim que podíem fer era anar a veure el galliner dels tres o quatre cinemes del Coll, que no tots valien dues pessetes, però n'hi havia dos que valien dues pessetes els diumenges.
Sí.
Vèiem una pel·lícula i ja no podíem fer res més, pots pensar, només teníem temps de somniar i xerrar. Llavors la passió era inesgotable. I imagina't, estàvem enamorats tots dos de l'Esther Williams.
Ah, l'Esther Williams?
Sí, perquè vam veure a l'Escola de Sirenes i ens va colpir molt la bellesa en aquella època d'aquella dona. Aleshores pensàvem fins i tot, doncs, que teníem en compte que quan nosaltres fóssim una mica majors, ella ja seria bastant més major. Però tot i així, el René no, el René va tenir més diguem-ne, les coses una mica més clares, poder o no tan clares, però ell va renunciar de major seguir estimant-la. Jo no, jo vaig dir que l'estimaria sempre.
I no ha sigut,
i
potser,
no,
sempre.
I no ens hem trobat mai.
No us heu trobat, però tu has continuat?
Jo, no, després no. Vaig trencar el jurament perquè als 18, no, als 19 anys em vaig enamorar de la Ani Giraldot en la,
sí,
pel·lícula Rocco i sus hermanos, que va ser un impacte terrible per mi i va ser una pel·lícula que em va donar el sí de la qüestió del que després vaig fer. És a dir, em va donar a veure, tot i que allò era una problemàtica d'un xicot emigrat a Milà i que,
sí,
entra en el món de la boxa perquè li agrada, em va donar el gran sí de que en el Coll mai no podria ser actor de teatre i hauria de començar a preparar-me per sortir a Barcelona quan pogués i solament aquí podria arribar a fer teatre. Ho vaig fer i així ha sigut per altra banda. Mentrestant, el René, en aquella de Cueva de Ladrones, ell feia un paperet amb frases.
En aquella que tu feies de mut.
La primera,
sí,
que ens,
sí,
van donar.
Sí, de lladre mut.
Sí, sí. I aleshores es va cagar literalment. O sigui,
sí, acostuma a passar això.
Es va fer caca. Sí. I no va haver-hi manera. En canvi, a les reunions, que en aquella època ja teníem una espècie de petit grupet on anàvem amb un pick-up,
sí,
a sentir plaques,
sí,
a casa d'alguna amigueta, o les amiguetes, en tot cas, en un cas extrem, venien a casa dels xicots, doncs en aquella època sentíem allò, ballàvem una mica i sempre el René contava xistes, explicava històries, feia mim. Era un personatge extraordinari, era molt, molt introvertit i no feia res de tot això. Recordo una poesia d'ell que deia Caminos de Hierro del nord d'Espanya Caminos de Hierro, i anava donant-li l'èmfasi a aquesta mateixa frase segons anava, i recordo que tothom el tenia molt considerat. Tothom pensava que ell seria actor i que jo difícilment ho tenia bastant pelut, això. Va ser el contrari. No va haver-hi manera. La segona vegada del teatre, de fer teatre, la possibilitat de fer una altra obra de teatre, li van tornar a dir i ja no es va atrevir. I actualment treballa a Alacant i té, crec que, una tenda de venda de màquines de fer fotos i carrets, etc, etc.
És que realment la gent ho sap poc, però normalment els que estan damunt d'un escenari acostumen a ser gent tímida i bastant introvertida,
bastant introvertides,
sovint. O encara que siguin, semblin extrovertits, en realitat no ho són. Bé, escolta'm una cosa. Parla'm d'alguna passió petita, perquè passions petites segur que n'has de tenir alguna. O mania, perquè a vegades, és clar, es pot confondre fins on arriba la passió, on arriba la passió i on comença la mania, no?
Sí, passions petites és el tenir-ho tot en ordre. Que arriba a ser bastant angoixosa per a les persones que viuen al meu voltant.
Tindries alguna música per posar en aquesta passió teva?
Amb aquesta passió de tot un ordre, home, sí, qualsevol peça de Bach, que és ordenadíssima.
Molt bé, doncs anem a escoltar la peça de Bach que aquí a Control ens diguin.
És fantàstic.
Tu alguna vegada t'has sentit arrossegat per passions així col·lectives? Allò, no sé, una manifestació o un míting d'aquests de començament de la democràcia, un partit de futbol?
Sí, per passions col·lectives m'he sentit arrossegat i em continuo sentint. Partit de futbol, sí, efectivament. De petitets, tots els nanos del coll érem del Barça, fins ara continuo sent-ho tot i tots els batibulls que hi ha en el si del Barça, però què hem de fer? Ens ha tocat.
Ens ha tocat, això, és aquelles coses que no...
Ho hem de suportar estoicament. Aleshores, aquesta sí. Recordo una, en un altre sentit, un parell. La de la Diada de Sant Boi, la primera que es va fer, diguem-ne, en els darrers anys, el 75, crec que va ser, em vaig emocionar moltíssim. Va agafar una plorera bastant grossa. I dic plorera perquè vaig plorar molt.
Sí, sí.
I, però anteriorment en vaig tenir una que aquesta sí que va ser molt forta i em va durar molt i molt. I va ser una cosa que em va frapar moltíssim, que va ser que just a la setmana i mitja de la revolució dels clavells de Portugal em van convidar a anar a cantar a Lisboa. I em vaig trobar amb la manifestació del Dia de Portugal, que recordo, no era una setmana, era un mes després, crec que és el dia 10 o 11 de juny el que està considerat el Dia de Portugal. O almenys aquell dia van fer. I va haver-hi tota Lisboa, bé, estava col·lapsada de gent amb cançons, amb tot un plegat d'històries i no sé si vaig estar dues hores plorant, no em podia contenir.
Sí,
va ser una cosa que ara mateix estic dient-ho i m'estic una mica emocionant. Doncs sí que he tingut moltes passions col·lectives. Soc fàcil d'emocionar.
Escolta'm, però et pots emocionar de vegades per exemple, veient en el cinema?
Ui. En el cinema ploro fins i tot en les pel·lícules que surto jo, i ploro veient-me a mi.
Inclús quan veus el teu personatge creus que...
Quan em veig a mi mateix. Sí. Recordo quan vivia encara sol, no fa pas massa anys, anava a dinar a casa, tots els dies a casa d'una senyora que estava d'enfront de casa meva, que era la senyora Pilar. I recordo que els diumenges feia escudella. I aleshores miràvem la televisió, dinàvem mirant la televisió. Jo baixava sobre les 3, que és com feien la caça de la pradera, per exemple.
Sí.
I entre el xarrup de l'escudella i els sanglots de la plorera, era realment una cosa digna de veure, que crec que... No. Hi havia molta gent que venia, cosa feta, en molt murris,
a
prendre's el cafè aquella hora per veure l'Ovidi sentint els sorolls que fotia. Tenia sempre la gran sort de que la senyora Pilar també plorava molt, aleshores se seia al meu costat.
Escolta, jo, perquè no se'm veu, i procuro no fer soroll perquè estic rient molt, perquè no ets tu l'únic que ha plorat mai en la casa de la pradera, com tu pots comprendre molt bé. Escolta'm, i coses que... No, això et volia preguntar. No sé, és que vull preguntar-te tantes coses, no sé per on començar. Per exemple, coses que et produeixin ira.
Sí.
Que et cabregin molt, vaja.
Sí, moltes coses, sobretot el comportament de certes persones. Sempre m'ha produït una espècie de molt malestar, de crispació, el comportament de persones i sobretot doncs, el comportament de, potser de certs polítics que concretament quan han estat una cosa i després estan una altra, han dit una cosa i al cap de quatre dies es contradeixen. Totes aquestes històries, aquesta cosa, que pot ser que sigui un joc de la política, però jo no entenc el joc de la política en si, per tant, ni el conec, per tant, doncs estic al marge. Aleshores, totes aquestes coses em semblen mesquines i m'empipen i em fan sí. Posar violent.
Escolta'm, i alguna vegada has sentit passió per alguna persona, animal, cosa, ciutat, el que sigui? Alguna passió que no hagis pogut assolir, que no hagis pogut arribar al fons d'aquesta passió, no l'hagis pogut viure?
Sí. De tota manera, penso que eren petites passions, perquè si haguessin estat grans passions i hagués fet el possible per aconseguir, encara que fos el mínim d'aquella passió.
Bé, doncs escolta, posem una música per alguna d'aquestes passions perdudes que tens la sort que han estat petites.
Doncs mira, podríem posar... perdona que m'hi fiqui altra vegada, però si teniu un disc de per exemple, el Paolo Conte, doncs em portaria a Itàlia, que és una de les meves passions, que sempre que puc hi vaig i mai no me l'acabo.
Molt bé, doncs escoltarem el Paolo Conte i tornem a parlar.
Oltre le dolcezze dell'Arisbar e le tenerezze di Zanzibar c'era questa strada. Oltre le illusioni di Timbuktu e le gambe lunghe di Babalu c'era questa strada. Questa strada zitta che vola via come una farfalla, una nostalgia, nostalgia al gusto di Curaçao. Forse un giorno meglio mi spiegherò.
Ovidi, alguna vegada has sentit gelos, allò, aquestes passions que tothom, que sembla ser que molta gent no ha sentit perquè no són passions nobles, com gelos, odi, enveja, aquestes...
Sí, he sentit moltes vegades gelos. Enveja no, gelos sí, per exemple, de petit ja amb el René aquest jo tenia gelos de si venia un altre amic i el René li feia més cas, tenia gelos del paio aquell que venia a destraure'm el René, que era el meu amic, i després he tingut gelos de persones que han anat amb dones que jo he volgut, i això sí, que jo m'he estimat o que jo creia que m'estimava o que jo sentia coses per aquestes dones. Enveja, no, enveja, em sembla que no. I un altre que m'ha dit...
Odi.
Podria dir-te alguna cosa d'odi, però em sembla que l'odi en dos o tres petits casos, o sigui, dic petits perquè són molt pocs.
Està bé això, perquè això vol dir que l'amor ha sigut molt més important a la teva vida.
Sí.
Com has dit abans, perquè és que hi ha gent que no, hi ha gent que ha viscut odis intensos o jo què sé, no sé, o gelos que l'han portat per uns camins. Perquè jo de vegades quan dic sí, és que com que jo no opino en aquest programa, però de vegades estic molt d'acord, com dius això de tenir gelos perquè l'amiguet se'n va o l'amigueta se'n va i parla més amb un altre que amb tu. Això fa molta ràbia.
N'he tingut i amb les dones també quan coquetejaven amb un altre i sortien amb mi, m'ho passava molt, molt malament, perquè no volia, cony.
Clar, tu no volies, doncs ja està.
No.
Escolta'm, i quines coses són les que et deixen completament indiferent? El que em podríem dir que et provoca l'antipassió, la indiferència?
Normalment les coses mesquines, o quan jo m'adono de que les persones fan una sèrie d'històries que poder tenen una repercussió, però millor per mi, segons el meu punt de vista, trobo que allò no té ninguna cosa més enllà que el, no sé, el fruit que puguin voler treure aquella gent del que fan.
Sí, sí.
Aleshores allò no produeix ni fred ni calor. Ni... quan em pregunta què em sembla tal cosa, no em preocupa.
Escolta'm, a mi m'agradaria, com que aquest és un programa que dura 30 minuts, doncs no és culpa meva, però m'agradaria que abans d'acabar em fessis una dedicatòria apassionada a alguna cosa, alguna persona, alguna, o una ciutat, alguna cosa que tu t'apassioni molt i que m'ho diguessis amb música.
Podríem agafar, per exemple, una qualsevol cançó de Ferrer o de Brassens, dedicat a tots els cantants, diguem-ne, del món, d'aquells que jo admiro o estimo.
Bé, doncs, jo et dono les gràcies perquè entre els que estimes estic segura que sóc jo.
Sí.
I en nom de tots els altres, i escoltarem aquesta cançó de Brassens o de Ferrer, aquí ens sorprendran en el control, i jo et dono les gràcies, Ovidi, per haver estat aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Les dragons de vertu n'en prennent pas ombrage. Si j'avais eu l'honneur de commander à bord du Titanic, quand il a fait naufrage, j'aurais crié les femmes adultères d'abord.